Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Última etapa de la desescalada. Sabadell entrarà aquesta mitjanit en fase 3 després que Sanitat hagi donat el vistiplau aquesta tarda a la proposta de la Conselleria de Salut. D'aquesta manera, demà tota Catalunya estarà en fase 3, malgrat que dissabte quedarà extingida amb la fi de l'estat d'alarma i l'entrada a l'anomenada nova normalitat. Entre els canvis més destacats que suposa aquesta fase hi ha la possibilitat de moure's entre regions sanitàries. Les vexacions del sabadellenc Bubi per part de Mossos d'Esquadra segueixen portant cua. D'una banda, l'Ajuntament donarà suport al jove a través de la Comissió de Convivència. De l'altra, avui el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha anunciat que expulsarà del cos els agents implicats en aquest episodi racista un cop siguin identificats. En cultura, sopars, concerts als jardinets de l'Espai Cultura per fer tornar la música a Sabadell, malgrat les restriccions d'aforament derivades de la desescalada. Aquesta és la proposta d'UIU Promotors per aquest estiu. El programador Pere Urpí ha avançat en declaracions a Notícies Migdia alguns dels noms dels artistes convidats.
Entre mig, doncs, l'Helena Gadel, el 18 de juliol, és la Gemma Humet, la Judit Mederman, el Miquel Abres, el Teofre Verdagí, i són artistes de d'àmbit català, i alguna com la Judit Lederman, que ara ha fitxat per la promotora de l'Alejandro Sanz, que ja l'ha treballat en espanyol, ja hi serà un artista que es dispararà al món sencer.
El tret de sortida el donarà Il·lus Teatre el 4 de juliol. I en esports, el Sabadell recuperarà demà els entrenaments conjunts amb tota la plantilla. A l'entrada a la fase 3 permetrà als jugadors arlequinats exercitar-se sense haver-se de dividir. Tot plegat el mateix dia que el centre d'esports ha anunciat que no enviarà cap representant al sorteig del Playoff Express, que tindrà lloc dijous que ve. Es podrà seguir en directe per Ràdio Sabadell des de 8:15 del vespre. Són algunes de les notícies que repassarem en la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les Vies de So.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 23 graus a Sabadell, temperatures que han tornat a remuntar al llarg del dia d'avui, ara que ha marxat la pluja. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem al Jordi Toda. Bona tarda.
El que queda de dimecres vindrà protagonitzat per un cel amb nuvolositat força variable, tot i que la nuvolositat serà més compacta al Pirineu, Prepirineu, a l'interior del quadrant nord-est i també a la zona del port. En aquests sectors esperem ruixats amb possibilitat de tempesta que localment podria tenir intensitat forta. Avui la temperatura màxima semblant a l'enregistrada durant la jornada d'ahir. El vent es mantindrà de component sud arreu del país. Demà, novament, una jornada passada per aigua, sobretot durant la primera meitat del dia. Per tant, fins a migdia, cel ben ennuvolat amb pluja que pot afectar qualsevol punt del país localment amb tempesta. De cara a la tarda, l'ambient serà més serè, tot i que es mantindrà molt ennuvolat al Pirineu, al Prepirineu, al Prelitoral i al quadrant nord-est, en aquests sectors amb ruixats i també localment acompanyats de tempesta i fins i tot de calamar-se. Demà la temperatura sense masses canvis. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació molt tranquil·la al conjunt de la xarxa viària catalana amb aquests controls de mobilitat i de velocitat que ja s'estan fent estables i no trobem cap mena d'incidència a la xarxa viària més propera a Sabadell. Passen 4 minuts de les 7, és una de les notícies més esperades. El Ministeri de Sanitat ha donat el vistiplau perquè Sabadell, l'àrea metropolitana, Barcelona i Lleida passin a fase 3 a partir de demà. El govern català va traslladar la proposta aquesta setmana i aquest matí el ministre Salvador Illa ja ha avançat que es complien totes les condicions sanitàries per fer el pas endavant. Un dels motius que ha exposat el ministre és la proximitat de la Revetlla de Sant Joan. Amb un cap de setmana entremig, Illa considera que es facilita la mobilitat de la ciutadania.
Hi ha també un element que preocupa, i jo comparteixo aquesta preocupació, els responsables de la conselleria, que és els dies de Sant Joan, la verbena de Sant Joan, i per tant facilitar també que pugui haver-hi una mobilitat a tot Catalunya amb una mica més de temps. Bé, valorarem tot això de forma conjunta i mirarem de prendre una decisió consensuada. El procediment que hem anat seguint per prendre les decisions en aquesta fase de desescalada, des del meu punt de vista, ha funcionat molt correctament i, per tant, el seguirem respectant fins a l'últim moment i, quan haguem fet aquesta reunió, doncs donarem a conèixer aquella decisió que conjuntament haguem pres.
La fase 3, que entrarà en vigor a les 12 de la nit, durarà menys de 100 hores a Sabadell. Diumenge, també a la mitjanit, s'acaba l'estat d'alarma a tot el territori espanyol. De totes maneres, repassem les novetats que implica l'última fase en la qual entraríem demà, amb el Pere Gallifa.
Se suprimeixen les franges per a tots els col·lectius i es permet la mobilitat a tot el territori en fase 3. També seran permeses les trobades de fins a 20 persones.
Els restaurants podran utilitzar el 50% de l'aforament a l'interior i el 75% de les terrasses. També es podran fer servir les barres amb 2 metres de distància entre els clients. Als locals d'oci nocturn encara no és permès ballar.
Els establiments i locals comercials poden rebre el 50% de l'aforament, mentre que les zones comunes dels centres comercials es limita al 40%. Les zones comunes dels hotels és del 50%.
Els equipaments culturals poden obrir a la meitat del seu aforament amb entrades assignades i respectant les distàncies. Els centres de culte poden obrir amb un 75% de la seva capacitat. Els casaments poden tenir fins a 75 convidats a les cerimònies en espais tancats i 150 a l'aire lliure. Les velles enterraments poden rebre fins a 25 persones en espais tancats i 50 en oberts.
Finalment, es poden fer activitats de turisme actiu i a la natura amb grups de fins a 30 persones. Es reprenen les activitats de lleure per a joves i infants en grups de fins a 10 persones.
Instagram @radiosabadell.
Mariona Creus serà la nova presidenta del Consell de Govern del Parc Taulí, segons ha informat el Departament de Salut després de la dimissió del fins ara president Modesto Custodio. Creus és sabadellenca i té una llarga experiència en el sector sanitari, a part de ser la primera dona que presidirà el Consorci de l'Hospital de Sabadell. El Departament de Salut argumenta l'elecció de Mariona Creus per la seva llarga trajectòria en el món sanitari, on ha estat presidenta del Col·legi d'Infermeria de Barcelona, degana del Consell de Col·legis d'Infermeria de Catalunya i disposa, entre altres títols, d'un màster en gestió sanitària. En el comunicat de Salut també s'assegura que Creus té una vinculació estreta amb la ciutat i el seu teixit associatiu. Sobre la dimissió del fins ara president, Salut només esmenta que el mandat de Modesto Custodio acabava a principis del mes de juny. Per tant, ignora que fonts properes a la direcció del centre asseguressin ahir que Custodio va renunciar al càrrec per desavinences amb la conselleria i la mateixa direcció de l'hospital.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
L'Ajuntament de Sabadell farà costat al Bubi, el veí sabadellenc que ha denunciat vexacions i insults racistes per part de 6 Mossos. El consistori, a través de la Comissió de Convivència, ha engegat el protocol per fer un seguiment del cas i decidir les accions a fer. En Bubi va gravar part de l'actuació policial amb el seu telèfon mòbil, on s'escoltava els Mossos insultant-lo pel fet de ser negre. Avui, el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha anunciat que expulsarà del cos els agents implicats en el cas, un cop els hagin identificat. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. La tinenta d'alcaldessa de Drets Civils, Marta Morell, s'ha posat a disposició d'en Bubi i Sos Racisme per conèixer a fons el cas. Alhora ha condemnat els presumptes atacs racistes al jove per part dels agents dels Mossos d'Esquadra. Per a Morell, aquest tipus d'actituds són inacceptables, però admet que encara són una realitat. Ho ha dit en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
En aquests mesos de confinament no ens han arribat que hi hagin més tipus de discriminacions, però jo sí que tinc clar que aquesta discriminació, igual que el tema de la violència masclista, és un tema que ha estat latent durant aquest confinament i, per desgràcia, sembla que a poc també es fa més visible.
La tinenta d'alcaldessa també ha celebrat que, de moment, s'hagi apartat de les seves funcions habituals els 6 agents assenyalats. Avui, però, el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha anat més enllà i ha anunciat que se'ls expulsarà quan hi hagi resolució judicial.
Quan tingui els noms dels autors i dels encobridors, si n'hi ha, exigiré l'expulsió immediata del cos, quan tingui els noms. Però ara entenc que són 6 persones que estan investigades i que desconec si les 6 estan implicades o si hi havia persones que allà no hi eren. Per tant, què he fet? Mesura preventiva tipificada com a greu de retirada del servei que estan prestant. I no estaran al carrer. Aquestes persones no estaran al carrer. Seran oficines.
Ho ha dit des del Parlament, des d'on ha afegit que no hi haurà un bri de confiança amb el racisme i la xenofòbia.
El cas d'en Bubi ha generat una onada de rebuig al racisme que s'assuma al malestar provocat pel cas de la mort de George Floyd a mans de la policia als Estats Units. Diversos col·lectius de Sabadell han convocat una concentració per d'aquí uns minuts a 8:15 del vespre a la plaça Espanya per rebutjar la xenofòbia. Per divendres, la Federació d'Associacions Àfrica Negra de Sabadell ha convocat una concentració en contra del racisme. Serà a 8:00 PM a Sant Roc.
Twitter @RadioSabadell. Segueix-nos.
Obrim pàgina política, el portaveu d'Esquerra Republicana, Gabriel Fernández, evita confirmar si la seva formació demanarà disculpes al tresorer de l'Ajuntament, Josep Avellan. En declaracions al Cafè de la Ràdio, Fernández ha assegurat que aquesta petició de l'alcaldessa Marta Farrés és una cortina de fum per evitar abordar el fons de la qüestió, el fraccionament de les liquidacions d'Esmatza dels anys 2015 i 2016.
Però no facin un arc tèxtil 2. Recordo que quan l'arc tèxtil va explotar aquí, aquesta suposada situació irregular, suposada, que mai s'ha comprovat res, va ser una cortina de fum per no parlar de lo que passava, que era Esmatza. I ara passa igual. És Esmatza lo que nos importa, són els 2,5 milions d'euros que, per exemple, se podrien traduir en recursos per als autònoms, en casal d'estiu per als nens... O sigui, amb 2,5 milions d'euros que són nostres i que algú ha cobrat de més, es podrien fer moltes coses, per exemple, per donar resposta al Covid-19.
Més enllà de la polèmica entorn al tresorer i Esmatza, Fernández ha fet balanç del primer any de mandat de Marta Farrés i lamenta que totes les decisions s'hagin acabat prenent entre el PSC, Podem i Junts per Sabadell. De fet, malgrat que el pacte de govern només inclou els dos primers partits, el líder republicà parla de tripartit o de sociovergència, entenent, diuen, que Podem té poc pes en l'executiu. En aquest sentit, per Fernández, caldria que el govern de Farrés comptés també amb partits com Esquerra per les grans qüestions de ciutat, com serà la sortida de la crisi del coronavirus. I encara en política, Ciutadans reclama a l'Ajuntament de la ciutat que torni a activar el manteniment de les zones verdes del Rodal. Per als taronges, l'estat d'alarma ha provocat que les plantes i arbres de la zona hagin crescut desmesuradament, el que suposa, segons Ciutadans, un risc durant la temporada d'incendis. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Des de Ciutadans denuncien que els camins han quedat difuminats amb la crescuda de la vegetació i que aquesta està molt seca, la qual cosa suposa un increment del risc d'incendi a la zona. José Luis Fernández, regidor de Ciutadans, demana al consistori que allargui el contracte amb el personal de la CIPO encarregats de la cuida del Ripoll.
Els camins, els corals, fer una miqueta de neteja i clareig a la part baixa del bosc, tot això, diguem-ne, la mateixa companyia que ho fa, que és la CIPO, com tot l'Ajuntament, doncs, que era ampliar el contracte que ja tenim perquè pugui afrontar aquest estiu, que el tic és prou complicat.
Precisament, la regidora de Desenvolupament Urbà, Mar Molina, ha confirmat a Ràdio Sabadell que en dues o tres setmanes els professionals de la CIPO reprendran les tasques de manteniment del rodal.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Les botigues de la ciutat esperen que aquestes rebaixes que venen siguin millors que mai. Des de l'associació Sabadell Comerç Centre tenen bones sensacions sobre l'evolució de les vendes i confien en el repunt d'aquest moment de l'estiu, amb la desescalada del confinament en fase final. Els comerciants dinamitzen l'activitat amb una campanya pels més menuts i a més reclamen que l'APP Sabadell T'ho Porta a Casa tingui continuïtat. Ho ha apuntat el president de Sabadell Comerç Centre, Josep Maria Porta.
Veiem que és important o interessant d'aquest factor que estem treballant-hi és el fet de la proximitat. O sigui, jo sé a qui li he comprat un producte, sé que puc tornar, que m'expliquin com funciona, sé que el puc canviar i no és no sé a quin nassos l'he comprat i si no em funciona he de fer un paquet, l'he d'enviar, no sé on va, no sé quan em tornarà. O sigui que aquest valor afegit de la proximitat estem intentant treballar entre tots perquè sigui positiu, sigui efectiu.
Amb tot, les botigues hi veuen una oportunitat per a redefinir-se. I aquest cap de setmana tornaran els casaments a l'Ajuntament de Sabadell. Aquest és un dels sectors castigats per la pandèmia del coronavirus, ja que han vist com la majoria de cerimònies s'han cancel·lat o s'han posposat a partir de setembre o directament per l'any que ve. Restaurants, botigues de roba, fotògrafs, wedding planners, tots s'han quedat aturats des del mes de març i ara s'hauran d'acostumar a celebrar casaments ben diferents dels que es feien fins ara.
De moment, en fase 2, les cerimònies poden acollir fins a un centenar de persones a l'aire lliure. Ara bé, el banquet està limitat a un 30% de l'aforament dels locals, com els hi passa als restaurants, i de moment no es pot ballar a peu dret, com a les discoteques. Una situació que fa molt difícil que les parelles vulguin casar-se en aquestes condicions. És per aquest motiu que, tal com explica Joan Anglí, gerent del Mas de Can Riera de Sant Manat, la gran majoria de casaments s'hagin ajornat fins a la tardor.
Per un costat era anul·lar el seu casament i tornar-los a la part i senyal, o bé reagendar la data del seu casament amb una de les dates que tinguessin lliures, bé fos de cara a la tardor o bé fos de cara a l'any vinent. I la veritat és que en el 95% dels casos, en el sentit que tots menys una parella, doncs tots el que han decidit, menys aquesta parella, és reagendar-se la data del casament.
Tots els proveïdors de casaments coincideixen en afirmar que la gran majoria de parelles han decidit suspendre les cerimònies previstes per aquesta temporada. D'una banda, per les condicions dels casaments, que impedeixen que aflorin els sentiments. Però, com recorda la wedding planner sabadellenca Dàlia Soler, també cal recordar que el risc de contagi encara és ben present.
Nosaltres, per exemple, des de la part organitzativa, sí que som molt exigents, perquè creiem que per davant de tot està la salut i que entenem que són mesures que no són agradables per cap parella, però abans que posar en perill a qualsevol convidat, perquè el risc d'infectar-se no ha desaparegut, llavors seria una catàstrofe que d'una boda sortissin infectats. Bueno, en el cas de Lleida amb l'aniversari ha estat bastant clar que les celebracions doncs, poden ser un gran focus d'infecció.
Ara tots els professionals del sector s'hauran d'acostumar a la nova normalitat. Un dels que tenen el repte més gran són els fotògrafs i els videògrafs, els que treballen més a prop dels nuvis i tenen la missió de captar-ho tot sense que les mesures de seguretat siguin les protagonistes. I reflexiona el fotògraf sabadellenc David Datzira.
El repte serà per tothom una miqueta acostumar-nos a retratar això, la nova normalitat, i també per nosaltres adaptar-nos a això. Nosaltres treballem bueno, en els moments més íntims i més pròxims a les parelles i bueno, suposo que haurem de prendre unes mesures de precaució i fotografiar des de més distància les accions que passin i bueno, veure com avança tot això.
Malgrat tot, alguns valents han decidit mantenir les seves cerimònies aquest estiu i algunes parelles estrenaran temporada aquest cap de setmana. El portaveu del govern, Pol Gibert, explica que ja hi ha dos casaments per aquest dissabte després de cancel·lar-ne una trentena des del febrer.
L'últim casament oficial va ser el 29 de febrer, no? I després d'aquests s'han hagut d'anul·lar quasi 3 casaments, 29 concretament, fins al període del Covid. Ara es començaran a reiniciar els casaments a cada setmana vient, el 20 de juny és el primer casament que hi ha previst, n'hi han previstos tots, i pot ser que inclús algun altre capi també fent-se, perquè estem aquests dies intentant reubicar i facilitar el màxim possible doncs, que la gent que tenia un casament previst i tenia algun motiu doncs, que pel que fos vol fer-ho ràpidament, doncs, intentar buscar encaixar-lo a aquestes dades. No?
A partir de la fase 3, les mesures per celebrar els casaments també es relaxaran i, per exemple, les cerimònies ja podran acollir 150 persones a l'aire lliure i els aforaments dels banquets augmentaran el 50%. Queda per veure com seran les cerimònies amb la nova normalitat. Es calcula que el sector ha perdut 3.500 milions d'euros durant l'estat d'alarma a l'estat espanyol, més de la meitat del que facturen durant tot un any. Els casaments donen feina, per cert, a 350.000 persones de forma directa.
I no deixem de parlar de l'àmbit laboral. Els comitès de Nissan convoquen una nova mobilització per aquest dijous. Els sindicats de les plantes, entre les quals es compta la de Montcada i Reixac, entregaran cartes als governs espanyol i català a Barcelona, on els demanen que deroguin amb caràcter urgent l'article 51 de l'Estatut dels Treballadors, que va eliminar l'autorització prèvia d'Eros. Per això citen els treballadors a 11:45 del matí al Passeig de Gràcia, davant la seu del Departament d'Empresa i Coneixement. I Comissions Obreres organitza un seminari en línia sobre les causes i els efectes de la precarietat laboral en temps de Covid-19. La sessió a càrrec de l'Aula de Treball i Societat de Comissions Obreres tindrà càrrec demà a partir de les 10 del matí. Comptarà amb les ponències de Joan Benach, catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra, especialista en salut pública i director del grup d'investigació de desigualtats en salut, i de Pere Jòdar, professor de l'UPF, especialista en sociologia econòmica del treball i de les relacions laborals. Us ho avançàvem en titulars. La música torna aquest estiu a Sabadell. Mireia, germana neta... UIU Promotors ha decidit programar tot un seguit de sopars concerts amb artistes tan reconeguts del nostre país com Judit Neddermann, Helena Gadel o Gemma Humet. Aquest nou format vol esquivar les restriccions d'aforament del pla de desescalada i alhora vol tornar la cultura a la ciutat. Pere Urpí, programador de UIU Promotors, explica com van idear aquest nou format.
Pensant que nosaltres volíem manifestar el nostre compromís amb el fet cultural i que els artistes també doncs, poguessin mínimament rodar. Vam parlar amb els mànagers i amb els artistes amics de la casa, diguéssim, que han actuat molts cops amb nosaltres, per fer aquest petit cicle a l'aire lliure, al jardí, al jardinet de la Caixa.
Així doncs, durant els dissabtes de juliol i agost es podrà gaudir de sopars-concert als jardins de l'Espai Cultura. La inauguració serà el 4 de juliol i es podrà gaudir de forma sabadellenca, de la formació sabadellenca i l'ús teatre, que oferiran un espectacle més íntim del que ens tenen acostumats. Els plats forts de la programació són el concert de Judith Nederman, com dèiem, que serà l'1 d'agost, el d'Helena Gadel, el 18 de juliol, o el de Gemma Humet, el 25 de juliol. Pere Orpí remarca que aquesta programació neix d'una reivindicació i amb la intenció de fer gaudir els sabadellencs i de no fer diners.
Estem agraïdíssims al fet que els artistes, clar, pel format que ens deixen, que seran 80, 100 espectadors com a molt, artistes d'aquesta categoria, doncs s'han brindat a ajustar els seus honoraris. I nosaltres també hem fet números, perquè no ho he dit, però sopar i concert 19,95, que és un preu purament polític, perquè la gent pugui venir i doncs puguem... No es tracta de guanyar diners, sinó de demostrar la presència i l'actitud.
Les entrades ja es poden comprar al web d'UIU Promotors per un preu de 19,95 €, concert i sopar inclosos.
A partir del 8 de juny, el Mercat Central de Sabadell recuperarà el seu horari habitual de matins i tardes. Dilluns i dissabte de 8 a 14 hores. Dimarts, dimecres i dijous de 8 a 14 hores i de 15 a 20-30 hores. I divendres de 8 a 20-30 hores. I ja sabeu que les bones receptes comencen al mercat. Mercat Central de Sabadell. 90 anys al teu costat.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre. Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca i fem un repàs a l'actualitat més general i comencem parlant de l'homenatge d'estat a les més de 27.000 víctimes de la Covid-19, que serà el pròxim 16 de juliol, segons ha anunciat avui el president Pedro Sánchez del Congrés. L'acte, però, també servirà per homenatjar els servidors públics que han estat a primera línia lluitant contra la pandèmia. L'homenatge estarà presidit pel rei Felip VI i comptarà amb autoritats de la Unió Europea com el mateix president Charles Michel. D'altra banda, el Ministeri de Sanitat manté congelada la xifra de morts per coronavirus amb 27.136. Es tracta de la mateixa que els últims dies i n'ha registrat 30 en l'última setmana. Des que va començar la pandèmia hi ha hagut 244.683 casos confirmats per proves diagnòstiques, 355 més que el total d'ahir. I el Departament de Salut ha informat de 35 noves morts per Covid a Catalunya en els últims 7 dies. A l'última setmana també se n'han registrat 465 nous contagis, una xifra que eleva fins als 69.911 el nombre total de positius per Covid des de l'inici de la pandèmia. A tot això, l'economia espanyola va caure un 34% en les últimes dues setmanes de març. Aquesta és l'afectació que ha tingut el confinament total en l'economia, segons el Banc d'Espanya. El sector més afectat va ser el del comerç, el transport i l'hostaleria, que té un pes del 23,8% i es va desplomar un 71%. El de les activitats artístiques, oci i altres serveis personals ho va fer en un 73%, però el seu pes és menor, del 4,7%. D'altra banda, en l'àmbit judicial, Fèlix Millet i Daniel Osàcar hauran d'entrar a presó abans del 25 de juny. Així ho ha confirmat avui l'Audiència de Barcelona després de desestimar els recursos presentats pels dos acusats del cas Palau. Millet haurà de complir 9 anys i 8 mesos de presó, Jordi Montull una pena de 7 anys, 6 mesos i 15 dies i l'extresorer de Convergència Daniel Osàcar 3 anys i mig de presó. Tots ells per delictes com malversació de fons públics, apropiació indeguda, tràfic d'influències, falsificació en document mercantil, falsedat comptable i blanqueig de capitals. I un últim apunt, encara en l'àmbit judicial, la defensa de Josep Lluís Trapero responsabilitza Diego Pérez de los Cobos del fracàs policial de l'1 d'octubre. L'advocada Olga Tubau assenyala que el coronel de la Guàrdia Civil havia de coordinar els tres cossos policials, però no va queixar-se prèviament del dispositiu previst pels Mossos ni va demanar tenir el comandament únic. A més, ha recordat que tothom a Catalunya sabia que els Mossos no volien que el referèndum es fes. El judici ha quedat aquesta tarda vist per sentència.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Centre d'Esport Sabadell podrà recuperar a partir de demà els entrenaments amb la totalitat de la plantilla. Amb l'entrada de la ciutat a la fase 3 de la desescalada, el tècnic Antonio Hidalgo podrà començar a dirigir les sessions sense haver de dividir els seus jugadors en grups. Avui, per exemple, ho han fet a Sant Oleguer amb alguns jugadors que arrosseguen molèsties després de tantes setmanes d'inactivitat. És el cas de Néstor Carol i Aaron Rey, que s'han entrenat al marge, a un mes en mal estat perquè el Sabadell debuti en aquest playoff express. La plantilla segueix rebent consells de part dels deveus autoritzades. És el cas, per exemple, de Jaume Berlanga, exdefensa i exdelegat arlequinat i autor del gol de l'empat en la polèmica eliminació del 2009 a Irún.
Òbviament, el que han de plantejar-se, mai més ben dit aquesta frase típica i tòpica del futbol de partit a partit, si no guanyes un partit no podràs jugar el següent, per tant, t'has de centrar en les circumstàncies i en les característiques del primer partit, una vegada superis aquest, centrar-te en la següent i no intentar des del principi ja planificar o tenir en ment el darrer partit, perquè probablement així no arribis.
D'altra banda, segons ha pogut saber Ràdio Sabadell, la idea del Centre d'Esports és no enviar cap representant al sorteig que tindrà lloc dijous de la setmana que ve a les 8 del vespre, una cita que es podrà seguir en directe a través de la 94.6 des de mitja hora abans. I a segona catalana, la sabadellenca ja està plenament centrada en la planificació de la temporada que ve. Serà la desena de Jesús Rueda Betis al capdavant dels Taronges, sumant les dues etapes com a tècnic de l'equip. Assolirà més els 300 partits a la banqueta, ja que actualment n'acumula 296. Betis espera una lliga molt competitiva amb la reestructuració que farà la Federació Catalana de les Categories, però està convençut que la sabadellenca té qualitat suficient com per no patir.
Este año va a ser mucho más difícil porque van a haber más equipos y yo creo que va a ser una liga muy competitiva, de las más difíciles de todos los años de segunda catalana, y tenemos que empezar desde el principio, porque la verdad que cuando tienes un equipo como el que tenemos, que es para luchar, no para luchar por el ascenso, pero tampoco para estar sufriendo como cada año.
Sergio Sánchez, Pere Mongete, els germans Eléder i Asier Ortola i Guillem Beteta són els fitxatges que ha fet el club fins ara. Sobre aquests tres últims, Betis s'ha felicitat per les seves incorporacions, ja que és en la posició de defensa on la sabadellenca ha anat coixa últimament.
Hay dos o tres jugadores que son del barrio, que son muy buenos jugadores, como es Pere Mongete y Sergio Sánchez. Y luego, bueno, en la parte defensiva, Guillem Beteta y Asier Yeleder, la verdad que nos van a dar lo que necesitábamos, porque atrás no estábamos... Bueno, el año pasado acabamos con tres defensas en la liga.
Gran part de la plantilla del curs passat continuarà amb l'equip, on de moment s'han confirmat tan sols tres baixes. El món del ral·li està a l'expectativa sobre quines mesures es prendran per recuperar la normalitat. Com la resta d'esports, el motor també s'ha vist afectat pel coronavirus i entitats com el Motor Club Sabadell han hagut d'aturar tota l'activitat. Tant els clubs com l'organització estan encara en procés d'elaborar un protocol a seguir. El que sí és segur és que l'ajornament de proves provocarà un solapament després de l'estiu. Jaume Marco, el president de l'entitat sabadellenca, es mostra especialment preocupat.
Nosaltres tenim la data del 26 de setembre, des de principis d'any. Ara, el 26 de setembre, hi haurà el Gran Premi de Motos del Circuit de Catalunya. Hi ha un ral·li de carretera oberta que organitza el vicepresident de la Federació Catalana, que coincideix la mateixa data amb nosaltres. Hi ha un ral·li, una cosa de clàssics al Calafat. S'ajunta tot amb moltes dates. Tothom el que no ha programat abans de vacances ho programa tot per després de vacances.
No tot, però, són males notícies en el Motor Club Sabadell. En els pròxims dies, l'entitat presidida per Marco donarà més detalls sobre un projecte innovador.
Segurament podrem córrer per les carreteres vallesanes de forma virtual. És que és un projecte que estem tancant amb una altra empresa local també, la Nova Vallesana, i és una sorpresa molt gran. Segurament serem pioners en fer una cosa molt, molt diferent.
D'altra banda, Marco ha destacat que la bona salut econòmica del Motor Club Sabadell els va permetre fer una donació al Partaulí per col·laborar en la investigació contra la Covid-19. Un minut per dos quarts de vuit. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimecres 17 de juny. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dimecres. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.